La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han demanat perdó per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. En la seva compareixença al Parlament han admès que va ser un error.
No és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat.
Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, però, no n'han tingut prou i exigeixen dimissions.
Pensem que això no és suficient.
Ens tornem a reiterar en que demanem el cessament del director general de la policia.
I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar.
La CGT i la USTEC tampoc no han quedat convençudes amb les explicacions d'Interior i continuen amb la intenció de presentar una demanda. Això en una jornada de vaga de docents al Baix Llobregat i al Penedès i la vigília d'una reunió important. Demà els sindicats seran a la mesa sectorial amb el govern, una trobada que es considera clau per evitar que les protestes segueixin fins a finals de curs.
Catalunya nit.
Els influencers i agitadors d'extrema dreta Vito Quiles i Bertran Endongo perden temporalment l'acreditació periodística per entrar al Congrés dels Diputats. És una decisió de la mesa de la cambra. Considera que el cúmul d'incidents que han protagonitzat deterioren la convivència al Congrés i no podran entrar-hi fins que resolguin els 11 expedients que tenen oberts.
I a l'AP7 avui no ens ha sorprès el trànsit, sinó una fuga i una troballa. Una patrulla dels Mossos ha vist com un home fugia d'un Porsche i s'ha escapat amb un altre cotxe. Quan han arribat al primer vehicle, hi han trobat una desena de fusells Kalashnikov.
I avui ha quedat establert com sonarà el sonar. És un dels festivals més importants del sud d'Europa i avui s'han definit tots els grups que hi actuaran. El Sonar obre una nova etapa amb una altra direcció. L'any passat va ser l'edició més polèmica per la vinculació amb Israel, que es va traduir en un degotall d'artistes que no hi van voler ser. En l'edició, que comença el 18 de juny, hi ha novetats que explicarem.
Al Catalunya Nit, ja ho sabeu, ens agrada la diversitat de ritmes i estils.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
I passarem pel concert de Jofre Bardagí, que a aquesta hora interpreta Serrat a la sala Paral·lel 62. El nostre enviat especial a Canes ens farà la crònica del dia del festival.
I encara hi afegirem un gir més, un gir nostàlgic. Top Gun fa 40 anys i torna a la cartellera, ara amb un format en què, compte, la butaca es mou com si et posessis al comandament de l'avió.
Doncs ens enlairem, són les 10:05 i ets a 3Cat Info.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat avui disculpes als mestres per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors. I ha reconegut que, tot i ajustar-se a la norma, l'operació es va plantejar malament, ha dit. Ho ha dit concretament al Parlament, en el marc de la Comissió de Seguretat, i acompanyada del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. Ell, per la seva part, ha assegurat que es modificaran els procediments. Ho ha seguit tot plegat en Miquel Jarque. Miquel, què n'ha sortit i què no n'ha sortit d'aquesta compareixença de la cúpula d'Interior?
Doncs mira, no hi ha hagut anunci de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
El govern de la Generalitat, ni el Salvador Illa, ni la consellera Parlon, ni el director de la policia, que té una funció de direcció política en el cos, compartim aquesta operativa. No la compartim, i no la compartim no perquè pensem que està feta de mala fe, sinó perquè considerem que no ha estat adequada, que hi ha hagut un error greu.
D'aquí també ha sortit una investigació reservada, un compromís de la consellera, investigació dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient.
És una decisió operativa, és una decisió operativa, molt mal plantejada. No està feta probablement amb mala fe, però també ja s'ha dit, hem generat dubtes sobre la feina de la Comissaria General d'Informació i hem sobreexposat a dues agents. I per tant, per això s'obre la IR. No és una informació reservada per només quedar-nos nosaltres la informació, sinó que és l'instrument que té el cos de Mossos d'Esquadra per veure què ha passat.
La consellera ha anunciat, a més, ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i autoritzades.
Doncs bé, això és el que ha dit la consellera d'aquesta crisi, d'aquesta polèmica, Miquel, de la intervenció del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Què en destaquem?
Doncs mira, novament disculpes i sobretot que no hi va haver mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin passar per mestres.
No era oportuna o necessària la seva presència. Podem estar d'acord en una qüestió, i és que en l'anàlisi que podem fer avui, els antecedents i les mobilitzacions prèvies no ho justificaven. Però de la mateixa manera que reconec l'error o la falta d'oportunitat, no reconec la mala fe i no reconec una actitud antidemocràtica en aquella operativa.
Trapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia ha assegurat que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos.
Doncs aquestes disculpes i aquestes explicacions que acabem de sentir no han convençut els socis parlamentaris d'Illa ni la majoria de partits de l'oposició. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP insisteixen, Txell Vallespí, a exigir responsabilitats.
Això mateix, pels socis del govern al Parlament, Esquerra i els Comuns, les disculpes de Parlon es queden curtes davant d'una infiltració policial en una assemblea de mestres que consideren inadmissible. No creuen que sigui només un error operatiu, com diu la consellera d'Interior, i li reclamen al cap del director general de la policia. Sentim la diputada republicana Laia Cañigueral i Andrés García Berrio dels Comuns.
Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem. Ens tornem a reiterar en què demanem el cessament del director general de la policia. Considerem que la interpretació que està realitzant del dret a la protesta i altres elements no s'adequa a la direcció a la que hauria d'anar el país.
Des de l'oposició, Josep Rius, de Junts, i Xavier Pellicer, de la CUP, apunten que la consellera d'Interior i el director general dels Mossos no han comès un error, sinó una il·legalitat, i han actuat com la brigada politico-social de l'època franquista, i els demanen a tots dos que dimiteixin.
Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
Cessi fulminalment el director Trapero i tot seguit dimiteixi. I sobretot, treguin les mans del senyor Josep Lluís Trapero, treguin les mans de la Comissaria d'Informació i treguin les mans dels Mossos d'Esquadra de les nostres escoles.
El diputat del PP, Alberto Villagrasa, en canvi, ha defensat que els Mossos recollin informació i s'ha desmarcat de la petició de dimissions.
Nosotros no vamos a pedir una dimisión por responsabilidad. Aquí tienen sus socios de gobierno, donde todos piden su cabeza. Malos socios llevan.
Vox tampoc ha demanat cessaments, tot i que ha titllat la infiltració policial d'enyap.
També consideren insuficients les explicacions de Parlon i Trapero als sindicats USTEC i CGT. Tots dos han demanat la dimissió de la consellera i del director de la policia i els han exigit que concretin si en altres ocasions també s'han infiltrat agents de policia en altres assemblees. Ho ha denunciat la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
No som terroristes, no som delinqüents, no hi ha res que justifiqui que s'obri una operació policial d'aquesta envergadura i volem saber si això és un fet puntual o realment ha passat més vegades. Les explicacions podem dir que les considerem absolutament insuficients. La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes, el que ha de fer és dimitir.
Doncs aquesta és una polèmica que ha esclatat en un moment molt delicat, amb un tercer trimestre que es presentava molt mogut. Demà s'ha d'intentar reconduir la situació amb aquesta taula sectorial que hi ha prevista. El sindicat majoritari USTEC hi arriba amb dues línies vermelles imprescindibles, diuen, per tancar un acord. El pla de xoc per a l'escola inclusiva i la recuperació del poder adquisitiu. Tot això amb un cicle de vagues encara en marxa. Avui les aturades s'han fet al Baix Llobregat i al Penedès i demà es faran a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, Maria Costa.
La taula sectorial de demà la presidirà la consellera Esther Niubó i té dues qüestions. A l'ordre del dia, d'entrada, és l'anàlisi de la situació actual i, textualment, propostes per solucionar el conflicte educatiu. Qui ja ha posat sobre la taula aquestes propostes és l'USTEC, que demana un pla de xoc, com dèiem, per l'escola inclusiva, també revertir les retallades salarials i diuen que són, doncs, dues qüestions irrenunciables que han d'anar lligades a un calendari. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
Entre una desena de mesures, el sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en aquesta educació inclusiva el curs que veja, i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres educatius especials i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Veurem demà si aquestes posicions entre govern i sindicats es cursen distàncies, però, mentrestant, el cicle de vagues no s'atura. La vaga d'avui al Baix Llobregat i al Penedès, en què hi han hagut talls de carreteres com l'N340 i la B23, ha tingut un seguiment del 55% segons l'USTEC i del 21% segons el Departament d'Educació. Demà serà el torn de les aturades a les comarques de Girona i la Catalunya Central.
Molt bé, gràcies, Maria. En aquest debat sobre les coses que passen a l'escola, avui hi ha volgut intervenir Òmnium Cultural, que reclama situar la caiguda de l'ús del català entre els escolars com a màxima prioritat del país, tot plegat en el segon any d'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua. També demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern. Montse Pujol.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, en una compareixença coincidint amb el primer any del Pacte Nacional, ha dit que la situació de la llengua a l'escola és especialment greu, perquè l'ús del català a les aules, als patis, als menjadors i a les extraescolars té molta fragilitat.
Que ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per a tot el govern.
Estem a punt d'arribar a un quart d'11 de la nit. Des de les 10 que anem explicant notícies, anem avançant paraula a paraula, i ens ajuda a escollir-les bé la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, l'Olga Clapés.
Aquesta setmana, molts protagonistes del sector de l'educació. Per exemple, professor del llatí pro, al davant, de cara al públic, i fassos, participi del verb fateri, admetre, confessar, declarar. Per tant, professor era el qui declarava públicament el seu saber, el qui professava. Mestre, del llatí magister, de magis, que vol dir més, el que és més gran, el que en sap més, que té superioritat o excel·lència en un coneixement i actua, per tant, com a guia. D'aquí també prové màster. Docent, del llatí docere, ensenyar, és a dir, el qui ensenya. I llavors ja tenim els deixebles del verb discere, aprendre, i d'on també prové disciplina, alerta, i alumne del verb alo alere altum, que és alimentar, fer créixer. Per tant, els alumnes són els que han de ser alimentats. I d'aquí ve també l'adjectiu altum, al. Per tant, com més t'alimentes, més alt et fas. Moltes denominacions i maneres de referir-se a una mateixa realitat que fa pinya aquests dies a les manifestacions i que lluita per dotar de més recursos justament els qui més en saben d'ensenyar, que són els referents, que han de nodrir els nostres alumnes perquè creixin intel·lectualment i es facin ben alts, des del punt de vista cognitiu, és clar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La crisi de l'antivirus avui, per primer cop en uns quants dies, ens deixa un titular esperançador. Poques notícies rellevants al voltant d'aquesta qüestió, però si més no destacar que el passatger espanyol del creuer Ondius, que ha donat positiu per antivirus, està evolucionant favorablement. Ara per ara presenta símptomes lleus després d'haver rebut tractament amb oxigen a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
La resta de passatgers espanyols, recordem que n'hi ha 5 que són catalans, continuen per quarta nit en quarantena preventiva, mentre ara s'està fent seguiment dels possibles contactes, oi?
Sí, exacte. El Ministeri estudia ara que els confinats que continuïn donant negatiu després de 28 dies puguin acabar la quarantena a casa amb seguiment mèdic. La mesura afectaria els ingressats, com dèiem, al Gómez Ulla, a Madrid, la pacient també de l'Hospital Clínic de Barcelona i també la de Alacant, que recordem ja ha donat negatiu 3 vegades. A més, la setmana vinent els confinats sense símptomes podrien començar a rebre visites i també sortir de l'habitació amb equips de protecció.
I aquesta tarda, Cèlia, hi ha hagut una reunió entre els secretaris d'Estat i ministres de Sanitat dels països implicats en aquesta crisi de l'antivirus. De què s'ha parlat?
Han pactat que els passatgers que encara són a bord de l'Ondius faran quarantena als Països Baixos. Recordem que després del desembarcament de diumenge a Tenerife, 27 persones han continuat el trajecte cap als Països Baixos, on està previst que arribin entre diumenge i dilluns, i allà és on es desinfectarà el vaixell. L'Organització Mundial de la Salut manté la quarantena fins al 21 de juny i no descarta nous positius entre tots aquests passatgers, tot i que confia, com dèiem al principi, que el brot ja s'estabilitzi. Sentim Sara Barragán, que és la responsable de salut transfronterera de l'OMS.
Hi ha 27 persones que encara són a bord, incloent-hi 25 membres de la tripulació, un metge neerlandès i una infermera neerlandesa que es dirigeixen de Tenerife als Països Baixos. Nosaltres continuarem donant suport a tots els països implicats fins al moment en què el creuer arribi als Països Baixos. Tothom estigui sa i estalvi i el vaixell es desinfecti degudament.
Una vegada aquí, als Països Baixos, els passatgers seran sotmesos a proves PCR i iniciaran la quarantena seguint aquest mateix protocol que s'aplica a l'Estat espanyol. Per últim, la pacient francesa relacionada amb el brot continua crítica a París, segons ha confirmat aquesta tarda el Ministeri de Salut francès.
Gràcies, Cèlia. També és notícia un altre creuer on hi ha més de 1.700 persones confinades. Està atracat a Bordeus després de la mort d'un passatger de 90 anys i de la detecció d'una 50 antena de casos de gastroenteritis. L'home mort era britànic. El vaixell hi havia arribat durant la nit procedent de Brest amb 1.200 passatgers, majoritàriament britànics i irlandesos, i més de 500 tripulants. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen d'aquest brot. De moment, les primeres proves han descartat el norovirus, un virus molt contagiós, tot i que continuen les anàlisis a l'Hospital de Bordeus. Tampoc no es relaciona en cap cas amb l'antivirus.
Catalunya Nit.
El judici pel cas Pujol és a punt d'acabar. De fet, demà ja quedarà vist per a sentència. I en aquesta penúltima sessió del judici, avui tots els fills de l'expresident han demanat la seva absolució. Consideren que no hi ha proves per condemnar-los i, de fet, que la fiscalia ha tirat pel dret, diuen, a l'hora d'atribuir-los als delictes. Ha estat seguint el judici a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebelle. Bona nit.
Hola, bona nit. Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va
prescindir dels fons d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
Es que hay una persecución por ser vos quien sois, porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
Pau Ferrer, que representa els cinc germans Pujol menors per qui la Fiscalia demana 8 anys de presó i els quals l'Advocacia de l'Estat no acusa, sosté que no se'ls pot condemnar.
¿Pueden ustedes concluir con la prueba practicada, sin ningún género de dudas, que ese dinero viene de un concreto origen? Pero esa falta de certidumbre a lo que impele es a la absolución por falta de prueba suficiente.
El judici demà quedarà vist per sentència.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Atenció a la notícia que expliquem ara, perquè n'hem anat parlant d'alguna manera o altra durant molt de temps i, per fi, finalment, hi ha hagut una decisió, i és la següent. El Congrés ha expulsat provisionalment els ultres Vito Quiles i Bertran Endongo. La mesa els ha retirat cautelarment l'acreditació de premsa pels reiterats aldarulls contra diputats i periodistes mentre es tramita l'expulsió definitiva. És una qüestió que segurament portarà cua. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. El PSOE i Sum han votat a favor de l'expulsió mentre el Partit Popular s'ha aixecat de la mesa abans de votar en senyal de protesta. Des d'avui, els agitadors ultres Vito Quiles i Bertran Endongo, d'EDTV i periodista digital, tenen prohibit entrar al Congrés. És una decisió provisional per a 15 dies ampliables mentre es resolen la desena de denúncies que hi ha contra ells. Gerardo Pisarello, dels Comuns, diu que han optat per aquesta dràstica solució davant del repunt d'aldarulls.
No estamos hablando de un ejercicio de periodismo incómodo, de un periodismo que moleste, que eso está absolutamente cubierto por la libertad de expresión. Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que són comportamientos propios de agitadores ultras y de escuadristas.
El Congrés guanya temps amb l'expulsió provisional mentre encarrila la definitiva contra Quiles i Endongo per saltar-se el reglament del Congrés, per gravar amb el mòbil en espais prohibits, increpar diputats o boicotejar directament la feina dels periodistes. Tots dos donaran guerra i ho recorreran als tribunals amb l'esperança que la justícia tombi la decisió d'avui del Congrés.
Set minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Donald Trump ja ha arribat a la Xina. És una visita important en la que es treballarà per apropar posicions amb el seu homòleg Xi Jinping en matèria comercial. Són unes relacions malmeses per la guerra aranzelària dels Estats Units que la Xina va contrarrestar ja fa mesos amb el control de minerals especials. El conflicte a l'Iran serà l'altre gran argument de conversa entre les dues parts. Pequín, Francesc Canals.
Donald Trump ha arribat a la Xina minimitzant l'ajuda que Xi Jinping li pugui prestar en moderar els ayatolars, però inevitablement l'Iran serà en el menú d'aquesta cimera. La Xina ha mirat d'assegurar-se reserves de petroli de sobres davant del tancament de l'estret d'Hormuz, però no li convé que s'allargui perquè encareix les seves exportacions. Philip Luck és analista del think tank nord-americà Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals.
La Xina és un dels actors més importants de l'economia mundial. Una recessió a tot el món a causa d'un tancament prolongat de l'estret d'Hormuz afectaria dramàticament tant la Xina com els Estats Units.
Aprofitant la cimera dels països de l'Àsia-Pacífic a la tardor, Donald Trump i Xi Jinping van acordar una treva en la guerra de tarifes. Ara s'espera que Pequín estigui d'acord en comprar més productes nord-americans per reduir el superàvit comercial xinès i evitar així noves ofensives aranzelàries de Donald Trump. La Xina no està per més obstacles amb una economia en desacceleració com a conseqüència de l'esclat de la bombolla immobiliària. Donald Trump va ajornar aquesta visita perquè va atacar l'Iran i, malgrat no tenir una gran capacitat d'influència sobre els seus aliats iranians, Xi Jinping pot aparèixer en aquesta cimera com l'estadista responsable que busca l'estabilitat enfront d'un compulsiu i no fiable Donald Trump.
És una visita de la qual es parlarà molt les pròximes hores, però el cas és que les expectatives de la cimera entre Donald Trump i Xi Jinping són baixes, segons el professor de Sciences Po a París, Zaki Lahidi, convidat a Barcelona pel think tank CIDOB. Amb la guerra de l'Iran sense resoldre, aquest expert veu els Estats Units amb menys força per a la negociació amb la Xina, però també confia en un allargament de la treva comercial acordada l'octubre.
The expectation are limited. Trump is coming to China in a weakened position. He didn't wrap up the conflict in Iran. And obviously this war is a disaster for the United States. But I think that they can extend the truce. Both countries have discovered that they have leverage on the other. The relation may become stable because precisely they have a mutual instrument to deter the other one.
Mentrestant, als Estats Units, el candidat de Donald Trump per presidir la Reserva Federal ja té el vistiplau del Senat. És un pas, a Rafael de Ribot, bona nit.
Molt bona nit.
Ara fa tot just uns dies dèiem, doncs sí, tirarà endavant, però haurà de superar també aquest escull. Ja ha passat això.
Faltava superar aquest escull, ho ha aconseguit avui en la votació, això sí, que ha estat la més dividida de la història en la confirmació d'un president de la Fed. Kevin Warsh només ha rebut els vots dels senadors republicans i un de demòcrata, mentre que la tradició és que aquest tipus de nomenaments es produeix amb suports amplis dels dos partits. Warsh no ho tindrà fàcil a partir d'ara per fer content a Trump, que exigeix una retallada dels tipus d'interès en un moment en què els efectes de la guerra estan fent repuntar la inflació. Darling, you got to let me know.
Should I stay or should I go? Doncs l'hem hagut de tornar a posar perquè el Regne Unit continua amb la mateixa qüestió. S'ha de quedar o ha de marxar? So you got to let me know. Should I stay or should I go? El ministre de Salut britànic té previst desafiar el lideratge de Keir Starmer al Partit Laborista després de la desfeta electoral de la setmana passada. Avui s'ha reunit molt breument amb el primer ministre i s'espera que demà dimiteixi del càrrec per formalitzar una candidatura alternativa al primer ministre. Tot plegat contrasta amb la cerimònia d'obertura del nou període de sessions al Parlament britànic a càrrec del rei Carles III. Anem cap a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
Hola, bona nit. Per uns moments, l'agra batalla pel futur de Keir Starmer com a líder dels laboristes i com a primer ministre ha quedat aparcada pel ritual immutable del discurs anual del rei a les cases del Parlament. Carles III ha exposat les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim-lo.
El meu govern respondrà a aquest món amb força i intentarà crear un país just per a tothom. Els meus ministres prendran decisions per protegir la defensa, l'energia i la seguretat econòmica del Regne Unit a llarg termini.
A llarg termini, diu el rei, però el primer ministre viu el dia. Abans de les paraules reials, Wes Streeting, ministre de Salut, s'ha reunit menys de 20 minuts amb Starmer. Probablement no han tingut prou temps per refredar el te. No se sap què s'han dit, però mitjans britànics especulen que el ministre dimitirà demà per postular-se com a candidat per desbancar Starmer. L'oposició hi sucapà. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
El primer ministre és al càrrec, però no al poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
Fins ara, Starmer ha capejat el temporal i ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers al laborisme perquè plegui. Ell segueix, però, a la corda fluixa.
11 de la nit, 11:45 de la nit en punt, acabem de sentir els senyals horaris. Ara el que us expliquem és que al Pròxim Orient l'escenari no millora com estava previst sobre el paper. La Junta de Pau per a Gaza, que va crear Donald Trump, ha reconegut avui que les violacions de l'alto al foc a la franja són constants i que no hi ha avenços cap a la nova fase que hauria de comportar la retirada d'Israel. El representant de la Junta assegura que la treva continua en vigor, malgrat que Israel ha matat més de 850 palestins des del mes d'octubre i exigeix el desarmament de Hamas. Jerusalem, Jordi Brascó.
La implementació del pla de Trump de 20 punts per la franja de Gaza porta mesos encallada. La majoria dels més de 2 milions de gazians continuen vivint en tendes i la millora del seu dia a dia pràcticament només s'ha notat en la caiguda del número de taxis israelians, que ha baixat dràsticament, però no s'ha aturat del tot, com demostren els més de 800 morts des de l'inici de l'alto al foc. L'organització encarregada de supervisar la implementació del pla de Trump, la Junta de Pau, denuncia que poc marge de maniobra té mentre Hamas no es desarmi. Nikolai Mladenov és el seu alt representant per Gaza.
We're not asking Hamas.
No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
Mladenov ha manifestat que a l'organització se li està acabant la paciència i que si no hi ha progrés es corre el risc que la situació actual, en què, recordem, Israel controla més de la meitat del territori de la franja, s'acabi perpetuant.
I Emmanuel Macron tanca avui una gira per l'Àfrica que l'ha portat per Egipte, Kènia i Etiòpia. Després d'haver hagut de retirar les bases militars de les antigues colònies, França busca ara aliats entre els països anglòfons. París, Isabel Galí.
França ha organitzat una cimera amb 30 països africans per primer cop fora de la seva àrea d'influència històrica. A Kènia, el país més dinàmic del continent, podria semblar un despit cap a les antigues colònies. L'any passat, desenes de milers de militars francesos van ser convidats a marxar-ne. Però pel president Macron, aquest gir cap a l'Àfrica Oriental forma part de la nova manera de relacionar-se amb el continent.
En el fons, el que volem fer ja no és aportar ajuda. Aquesta lògica ja ha passat. El que hem de fer és repensar la relació nord-sud amb lucidesa.
Macron encara a la recta final de la seva presidència, a més, i se l'ha vist desbocat. Fúting matinal, trobades amb escolars, balls i festes i una sortida de to davant els universitaris de Nairobi.
Everybody, hey, hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture with such a noise.
Que no ha ferit l'anfitrió kenià, probablement perquè no es troba en un país antigament colonitzat.
Avui tenim una dada rellevant per posar sobre la taula i que subratlla els problemes que tenen els joves per independitzar-se i accedir a l'habitatge. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Són les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta, 8 de cada 10 joves, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Dos dels joves que han aconseguit viure pel seu compte són la Zoé i en Pau, però els seus exemples demostren que en la majoria dels casos han de superar una autèntica cursa d'obstacles per poder engegar un projecte personal. I ha parlat la Sara Riera.
Als 24 em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa dels pares.
Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer. Se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions.
Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
Una de les frustracions més grans i de les intranquil·litats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
Quan el 2008 va petar tota la bombolla, érem preadolescents. Aleshores, hem com crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses.
Doncs sobre aquesta qüestió, sobre l'habitatge, Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez acosten posicions per aprovar deduccions fiscals per la compra o el lloguer d'un pis després que a finals d'abril els juntaires tombessin al Congrés la pròrroga de lloguers. La ministra del RAM, Isabel Rodríguez, ja ha avalat els incentius fiscals que plantegen els de Puigdemont i aquesta tarda, en un acte a Barcelona, el ministre d'Economia i portaveu del govern espanyol, Carlos Cuerpo, s'ha mostrat optimista per poder tirar-los endavant. Cuerpo ha deixat entreveure que hi havia opcions d'entesa amb Junts quan ha dit que hi havia marge per a l'acord referint-se a Barcelona.
Hemos encontrado acuerdos en materias donde el punto de partida era incluso más alejado. Estoy pensando, por ejemplo, en materia fiscal. Por supuesto que yo creo que hay aquí un ámbito de acuerdo. Lo digo aquí en Barcelona, ¿eh?
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet aquest vespre un anunci que segur que serà comentat en les pròximes hores, i és que diu que en els propers anys vol eliminar els creuers que fan escala a la ciutat. Ho ha dit en una entrevista a BTV, Joan Vilaplana.
Sí, per Collboni, la massificació turística està posant en risc la qualitat de vida a la ciutat, i en aquest sentit ha afirmat que una de les qüestions que més el preocupen són els creuers, i concretament els que només fan escala a Barcelona. Per dimensionar-ho, segons les darreres dades que té publicades al Port de Barcelona, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes. És gairebé el mateix nombre d'habitants que té la capital catalana. Collboni ha anunciat que per reduir a zero aquest tipus de turistes encarirà 3 euros la taxa turística municipal per tal que passi dels 5 actuals a 8 i que vol parlar amb la Generalitat per ampliar-la encara més. Ho ha justificat d'aquesta manera.
Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre, que és anar desincentivant econòmicament, a través de la fiscalitat, també aquest tipus d'estades a la ciutat.
L'alcalde socialista ha afegit que aquests turistes fan un ús molt intensiu de l'espai públic i no generen ingressos a Barcelona.
La tercera pedregada d'aquesta temporada, la que hi va haver ahir a la tarda, ha afectat fortament els arbres fruiters. A Ponent ha provocat danys en més de 2.000 hectàrees de fruita i a la Ribera d'Ebre i al Baix Camp han perdut fins al 25% de la collita de cireres i es plantegen directament no collir. Ens ho expliquen des de Lleida la Júlia Albacar i des de Tortosa en Jordi Barranca.
La pedregada ha estat la més extensa d'estany, afectant municipis de l'oest del Segrià, les Garrigues i el sud del Pla d'Urgell. Va ser calamarsa d'un centímetre aproximadament que ha provocat danys en conreus de nectarina, albercoc, poma i pera. El sector, però, critica que no han arribat els 8 milions que havia anunciat el govern en ajudes per instal·lar xarxes antipedra. Sentim Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa perquè hi ha molta gent que es voldria acollir amb aquest ajut.
I com sempre, pues, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
Agricultura assegura que se n'està ultimant les bases. L'any passat, el 2025, va ser l'any amb més pedregades en un quart de segle. N'hi va haver 19 i van ser especialment primerenques.
A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
Per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra, doncs, per poder, doncs, cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
A Els Mossos han obert una investigació després que hagin trobat una desena de fusells de sal en un cotxe d'alta gamma que uns individus han deixat abandonat a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà, on quan els ha sorprès la policia Girona, Maria Rovira.
S'ha obert una investigació amb la documentació localitzada al vehicle per intentar esbrinar l'origen i el destí d'aquests fusells de sal. La policia científica està analitzant també les armes per verificar si són simulades o reals i en aquest cas si estan operatives. Els fets haurien passat cap a les 2 de la matinada d'aquest dimecres. Els ocupants del cotxe, un Porsche Cayenne, han deixat el vehicle en aquest tram de la P7 a Borrassà, en direcció sud, quan els agents han detectat moviments sospitosos. Després han pujat a un altre vehicle i han pogut fugir. Quan la policia ha escorcollat el cotxe abandonat i ha trobat al maleter una desena de fusells AK-47 coneguts com a Kalashnikovs.
A Lleida, les autoescoles multipliquen les hores de pràctiques amb alumnes per poder-los preparar per al macroexamen de conduir de dissabte.
Es tracta d'una convocatòria extraordinària de la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova a la demarcació, que arriba a les 5.000 persones. Dissabte es preveu que es facin uns 300 exàmens, però des del sector entenen que és un pedaç i que tot plegat s'ha fet de forma precipitada. Raül Viladrí, que és el president de la Federació d'Autoescoles.
Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte perquè veien de que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
Insisteix que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa i que no se substitueixen 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida.
Més del 70% dels ciutadans defensen que sigui obligatori identificar-se per participar a les xarxes socials.
Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya i presentada avui a Barcelona. L'estudi també revela que el 95% considera que els menors estan desprotegits a internet. La gran majoria de la població avala mesures com el control parental i limitar la publicitat dirigida als menors. Ho ha explicat l'autor de l'estudi i professor de la UB, Jordi Muñoz.
Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació, de la regulació de l'anonimat a les xarxes i també de protecció, sobretot en el cas dels menors, és molt, molt exagerat.
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus entra a formar part de la xarxa oncològica europea.
La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. En una entrevista al Catalunya al Dia de 3CAT Info, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé i pel pacient, que és el més important. L'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
Catalunya nit.
La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció, comptarà amb un centenar d'actuacions en directe del 18 al 20 de juny des de clàssics a DJs d'avui. Avui s'ha presentat aquest cartell. Les sessions de dia i de nit es fusionaran per primera vegada al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. Montse Mas, bona nit.
Bona nit, sí. El cartell comptarà amb la banda de culte britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta, les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi i els directes de Cabaret Voltaire, Kellys, Who Made Who i Mode Selector, entre molts d'altres. El repte del nou director, el belga François Josic, és mirar cap al futur sense oblidar el llegat dels fundadors del festival.
Conocía ya muy bien al equipo de Sonar antes para haber desarrollado proyectos juntos.
Yo creo que me permite a ver el festival, ¿no?, asumiendo su legado, pero también con una visión fresca.
L'emblemàtic Sonar Village, escenari amb gespa i a la fresca, serà l'únic que funcionarà durant 14 hores seguides, des de l'obertura de portes a les 5 de la tarda fins al tancament a les 7 del matí següent. I el més gran, el Sonar Club, s'ha millorat tècnicament, com explica el responsable de comunicació del Sonar, Miquel Trullols.
La gran novetat és que tindrà dues pantalles enormes retràctils al lateral durant els directes, que es tancaran i es convertiran en una pantalla gegant quan hi hagi un DJ punxant.
L'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Mar, que donarà la benvinguda als assistents amb una gran instal·lació interactiva, una escultura viva de 900 metres quadrats. Els tiquets ja estan a la venda al web del festival.
Són 3:15 de la nit. El cinema català ha viscut avui a Canes una nova fita. Un estudi de Barcelona ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu The Black Mirror Experience, una producció de realitat virtual que es converteix en el primer capítol de la famosa sèrie britànica que es viu en primera persona. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Has viscut l'experiència o què?
Doncs és espectacular. L'estudi barceloní Universe, que té només 4 anys de vida, però que s'ha situat ja entre les empreses més importants del sector a nivell mundial, és qui està al darrere d'aquest capítol immersiu. La idea és que l'espectador contacti amb una empresa perquè construeixi un avatar seu, que farà tota la seva feina mentre ell gaudeix de la vida. L'empresa escaneja el seu cos, la seva cara, la seva veu, la seva memòria i els seus pensaments per crear-lo i n'és testimoni en primera persona, fins i tot si pot interactuar fins que alguna cosa surt malament, és clar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Frederic Sanz, cofundador de Universe.
La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt, molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
Sanz ha detallat que per fer realitat el projecte han fet falta 2 milions d'euros i la dedicació d'un equip d'una 20ena de persones durant un any i mig per desenvolupar-lo, i tot s'ha fet des d'un petit estudi del Poble Nou, amb el qual van contactar des de Banijay, els propietaris d'Endemol i Jazz Music, responsables de Peaky Blinders, Masterchef i Black Mirror, que s'emet al Channel 4 britànic.
Ells s'han apropat a nosaltres perquè volen obrir un altre àmbit del seu negoci, que és la part live. I els hem dit, teniu una IP que és fantàstica per fer una cosa de realitat virtual multiusuaris i que és Black Mirror. I han dit, doncs bé, perfecte, anem.
De moment, The Black Mirror Experience competeix a Canes en aquesta secció especial dedicada al cinema immersiu, però a finals de mes es mostrarà al públic ja per primer cop a Montreal, al Canadà. Després es podrà veure i experimentar a Nova York, a Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona.
Gràcies, Marc. Doncs bé, sobre aquest festival, ara hi posem la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
Aquest any, de nou, el cinema català tornarà a tenir una presència molt destacada dins el Festival de Cannes, que se celebra des del dia 12 al 23 de maig. 7 produccions amb participació catalana formen part de la programació oficial del certamen, amb una edició que també comptarà amb una àmplia representació de professionals i projectes catalans al mercat del film. L'any passat, el cinema català va fer un pas endavant molt important amb 2 pel·lícules a secció oficial competitiva, Romeria i Cirat. Aquest any no es queda enrere amb aquestes 7 produccions en diferents seccions del festival. Un dels noms propis és el d'Aina Clotet. L'actriu debuta com a directora de llargmetratges amb Viva, seleccionada a la prestigiosa Setmana de la Crítica. La pel·lícula, rodada en català i ambientada en una Catalunya d'un futur proper, marcat per la crisi climàtica i emocional, confirma l'aposta del festival per les noves veus del cinema català. I, de nou, La nostra llengua estarà representada en una de les seccions més importants del festival. També destaca la presència de productores catalanes en diverses seccions, especialment Cannes Premier o Special Screenings. A més, el talent emergent català també arriba als curtmetratges. La directora Aina Callejón competirà a la Cinef amb Tu, jo i la vaca, mentre que Gerard Puig presenta Desfici al Short Film Corner. Aquest any, de nou, Cannes confirma que el cinema català viu un moment de gran projecció internacional. Combina talent emergent, producció pròpia, coproduccions i presència en espais claus de la indústria mundial. Un cinema fet des d'aquí, però amb mirada global.
Top Gun fa 40 anys. La pel·lícula de Tony Scott, protagonitzada per Tom Cruise, es pot tornar a veure als cinemes a partir d'avui. La cinta sobre un pilot rebel de l'Escola d'Aviació de la Marina Nord-Americana va tenir un gran èxit, fins al punt de popularitzar les ulleres d'aviació o fins i tot de despertar vocacions de pilot. És el cas del comandant de l'exèrcit Antonio Mancebo, que avui pilota un F-18.
Yo cuando vi Top Gun tenía 14 años, con lo cual vino justo en el momento adecuado para tomar la decisión y desde entonces lo que me ayudó es a motivarme mucho para ser piloto de combate. Y la película fue sin duda un motor que me llevó por ese camino. Así que por culpa de la película estoy donde estoy.
Doncs és que fins dijous de la setmana vinent Top Gun es podrà veure remasteritzada en format 4DX en sales com els cinemes Filmex Gran Via. Aquest és un format que s'ha presentat avui en què les butaques es mouen seguint les acrobàcies dels avions.
La Fira del Circ de Catalunya a Trapezi de Reus, al Baix Camp, està de celebració. Aquesta tarda ha encetat la 30a edició amb un ferm compromís amb el circ contemporani i les produccions que es fan al país. Reus, Ricard Boigas.
Aquí, aquest vespre, ja hem pogut veure els primers somriures i escoltar els aplaudiments dels espectadors que han tornat a omplir carrers i places per veure una de les 60 propostes que ens ofereix el Trapezi. Enguany no podien faltar les espelmes, com ens ha explicat la codirectora Cristina Cazorla.
S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic. El dissabte, al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest Trapezi.
El certamen referma la seva aposta per un circ arriscat i contemporani que, a més de sorprendre, exposa relats que aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat.
I Jofre Verdagí emociona amb el doble homenatge al seu pare i a Serrat. Ha repassat cançons imprescindibles del seu repertori conjunt al costat de convidats, com el mateix Joan Manuel Serrat, Bet o Guillem Romà. Barcelona, Marc Ruiz.
Intensitat, emoció, amistat i gairebé podríem dir que destí s'han viscut aquesta nit al concert que ha fet Jofre Verdagí a la sala Paral·lel 62 dins del Guitar PCN. És un homenatge doble a Joan Manuel Serrat, esclar, i al seu pare, Josep Maria Verdagí. El 1998, el guitarrista Josep Maria Verdagí va publicar el disc Verdagí interpreta Serrat, un homenatge al cantautor que havia col·laborat des del 1973. I ara és Jofre Verdagí qui ha publicat un disc doble amb les cançons d'aquesta etapa i farcit de col·laboracions. Quan Jofre Verdagí va néixer, el mestre Verdagí i Serrat estaven en plena gira i es van emportar el nadó amb ells. Jofre Verdagí dormia en un bressol improvisat amb fundes de guitarra. Així que per ell, aquest concert va molt més enllà de la música. És la seva vida. Arrenca amb Temps era temps, amb fotografies projectades al fons del seu pare, però també de seves. De seguida arriben les col·laboracions, com els músics originals de Glaux, amb qui versiona La preciosa menuda, Penélope amb Guillem Roma, versionada en clau tropical, ha estat una de les sorpreses agradables pel públic, que ha vibrat amb Mediterráneo o Es capritxoso el azar, cantada per Bet Rodergas. O una delicada Aquelles pequeñas coses, interpretada amb el seu productor habitual. Una versió a la que han sortit ales i que el públic ha ovacionat. Joan Manuel Serrat no podia faltar l'homenatge. Ha cantat Una mujer desnuda y en lo oscuro, una cançó que recupera una gravació original de la guitarra de Josep Maria Verdagí, que el seu fill Jofre va recuperar i que també s'ha pogut sentir aquesta nit. Serrat ha tingut un record per la vedet del Paral·lel, Tania Doris, que ha mort aquest dimecres. I no en falta
saltat grans clàssics com Cantares, Aplaudidíssima, Fa 20 anys que tinc 20 anys, o Paraules d'amor, que ha tancat un emotiu homenatge a tres grans, Serrat, Josep Maria Verdagí i Jofre Verdagí.
De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible.
És pràcticament un absolut, perquè aquí acaben 19.840. Pràcticament només han fallat 700 persones i d'aquestes més de 19.000 persones hi ha 300 aficionats.
5 minuts i les 11. Aquest és el so de la TDT a l'antena de Catalunya Ràdio. En joc ara mateix la segona part de l'Alavés-Barça a la Lliga de Futbol. David Ubac, bona nit.
Bona nit.
Com van?
Doncs perdent el Barça, 1-0 per l'equip blaugrana amb un gol. Vaja, quan els jugadors ja enfilaven el túnel de vestidors gairebé camí del descans, ha marcat Diabaté, el jugador local, a l'afegit de la primera meitat, i això fa que el Barça vagi a remolc. De tota manera, en un partit en què Hansi Flick ha aprofitat per fer rotacions a l'11, trobem debut d'Álvaro Cortés, el jugador del filial, a la defensa, Stensne sota els pals i també Bargi a la davantera, per exemple, per oxigenar i alleugerir cames dels jugadors més carregats després del títol de diumenge, no? Per tant, el Barça, de moment, a remolc. Recordem que l'objectiu ara és que l'equip blaugrana arribi als 100 punts, però necessita guanyar els 3 partits que li queden, començant per aquest, per assolir-ho, no?
Evident estratègia per
perdre. Doncs veurem com acaba. A qui li han anat molt bé les coses avui és a l'Espanyol. Sentim a Manolo González, el podem escoltar després de guanyar l'Atlètic Club de Bilbao.
Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
Aquest punyeter objectiu és la permanència, de la qual l'Espanyol està força més a prop avui després de guanyar una altra vegada 5 mesos després gairebé. Avui Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 0, gols de Pere Milla al minut 69 i de Quique García al 93. De fet, Manolo González, després d'aquest segon gol, ha arrencat a plorar d'alleujament. L'Espanyol, que ha guanyat 18 jornades després, doncs, primera victòria blanca i blava del 2026. Val a dir que aquesta victòria de l'Alavés perjudica l'Espanyol i sobretot ara el Girona, que continua en descens provisionalment. El Girona que ha de jugar demà a casa contra la Reial Societat, però és un rival directe. Un altre rival directe que ha guanyat és el Sevilla, s'ha imposat 2-3 al camp del Villarreal. Per tant, els dos catalans de la zona baixa que hauran de patir fins al final. Avui l'Espanyol, però una mica menys.
Molt bé. I avui hem tingut més Florentino Pérez en una entrevista a la Sexta.
Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros...
Faria bé el Barça, diu Florentino Pérez, de fer-ho, demandar-lo, que és el que està estudiant des d'allà al Club Blaugrana, arran de les seves declaracions pel cas Negreira, un Florentino que ha dit que la relació està trencada amb el Barça.
Molt bé, ens va deixar distrets ahir i avui continua.
Una altra
gràcies.
Sí, sí. Fins demà, adéu-siau.
Adéu.
Demà.
Adéu.
Jo m'he quedat més aviat amb les guitarres, no sabria dir-te.
Sí, hem agafat un vol cap als Estats Units, no? Sí, aquesta sensació sí. Que retira...
Mira, que no tinguem demà el clima aquí de, no sé, de Texas, per exemple. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. No tindrem el clima de Texas demà. És una cançó de Cody Johnson i es diu Half a Song, perquè és mitja cançó. Què vull dir amb això? Doncs que tindrem meitat d'un temps i meitat d'un altre, depenent on ens trobem.
Bé, no, acceptem el joc.
Acceptem. Llavors, el que tindrem és moltes estones de sol a Ponent i al Sud. En aquest sector, durant el matí i també a la tarda, doncs, tindrem un temps molt estable, des de les comarques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però, en canvi, a l'altra meitat, és a dir, des del Pirineu, Prepirineu i, sobretot, cap a les comarques gironines i nord de Barcelona, doncs tindrem un cel força ennuvolat, tapat i amb pluges. Durant el matí, una miqueta més intermitents i després de la tarda una mica més continuades, sobretot cap al nord-est. Cap a l'Alt Empordà, entre dijous i divendres, es poden acumular més de 100 litres. Per tant, aquesta pluja una mica més significativa. Per tant, demà, si podem desplaçar-nos, doncs podem triar una miqueta què és el que volem.
Molt bé, doncs qui pugui desplaçar-se i vulgui que ho faci...
Sí, que si vol anar cap al sol, no?
Exacte.
O al revés, anar cap a la pluja.
I jo crec que la majoria de mortals aguantarem estoicament el que ens envien des de dalt.
Sí.
I ja estarem bé, també.
La nostra meitat.
Exacte.
La nostra meitat.
Gràcies, Gemma.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.